Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pere Gilard. La consellera de Salut, Alba Vergés, assegura que no aplicaran els criteris que el govern espanyol pretén unificar per a tots els municipis de més de 100.000 habitants per fer front a la Covid-19. Vergés ha dit fa uns minuts a Catalunya Ràdio que el Departament de Salut actuarà abans del que marca el protocol preparat per actuar a la Comunitat de Madrid, tot seguint els plans d'actuació propis.
Nosaltres actuarem segons la nostra manera de fer, segons el nostre pla de control. Actuarem molt abans de tenir aquestes xifres perquè realment és la responsabilitat que tenim davant de tothom. Per tant, el nostre posicionament serà claríssim. Nosaltres ja tenim el nostre pla de control. Nosaltres estem actuant en base a això. Evidentment, no esperem que un altre ens faci la feina. No ho hem esperat mai. I, evidentment, aquests criteris estan molt lluny del que és la nostra manera d'actuar.
La titular de Salut ha assegurat que avui donarà a conèixer la seva postura al Consell Interterritorial de Sanitat i que no se senten interpel·lats pels acords que prengui el Ministeri de Sanitat amb Madrid i que afectarien 11 ciutats catalanes. I en marxa aquest matí un nou Consell Extraordinari on el govern aprovarà el decret de substitució per la inhabilitació del president de la Generalitat. A la tarda, Quim Torra compareixerà al Parlament en la sessió convocada pels socis de govern al voltant de la sentència del Suprem. Mentrestant, des de fa una hora també hi ha activitat al Congrés dels Diputats. S'hi celebra sessió de control al govern espanyol. Com està anant el ple, Jordi Casino? Bon dia.
Bon dia. Doncs sessió de control on Pedro Sánchez ha defensat l'acord sanitari assolit ahir amb la Comunitat de Madrid com a mostra de la reiterada voluntat de diàleg, ha dit del seu executiu i dels seus esforços en la lluita contra la pandèmia. I on ha reiterat també que intentaran aconseguir aprovar uns pressupostos progressistes molt diferents dels últims de l'era del Partit Popular recordat. Els moments més tensos, però, s'han viscut al voltant de la figura de la monarquia i de la situació que es viu a Catalunya amb la inhabilitació de Quim Torra. Escolteu el líder popular, Pablo Casado, i la rèplica del president Pedro Sánchez.
Cese a su gobierno radical y rompa con sus socios que ya amenazan con otro golpe a la legalidad. Pero el problema no es la Constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni los ayuntamientos, ni la oposición. El problema es usted.
Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona, en el defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos, señoría. Ya ve cómo acabamos.
Un Pedro Sánchez que ha anunciat que a finals del mes d'octubre convocaran una conferència de presidents autonòmics amb la presència de la presidenta de la Comissió Europea per estudiar com es reparteixen els fons de recuperació de la Unió Europea.
Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
Més coses. Parlem ara d'infraestructures i és que Adif ha començat a reconstruir el mur de la ronda del carril que havia quedat malmès per les pluges de dimarts passat a la Garriga. Els operaris han enderrocat l'antic mur i n'han començat a fer un de nou. Des de Ràdio Silenci ens amplien aquesta informació. Jordi Roig, bon dia.
Bon dia. Els aiguats del passat 22 de setembre van provocar multitud de desperfectes a la Garriga, un tema que ha començat a resoldre Adif amb celeritat des de dimarts refent el mur. Així ho explica la regidora de Via Pública de la Garriga, Neus Marrodan.
Vam traslladar-ho a les persones amb qui habitualment hem tingut un cert contacte per temes de manteniment, pensant que potser no ens contestarien tan ràpid, i la nostra sorpresa ha estat doncs que sí, que ahir mateix ens van dir que havien vingut a fer inspeccions, que havien estat analitzant tots els trams, trobaven primer en aquest mur i això és el que han fet.
L'Ajuntament segueix a l'espera que des d'altres institucions públiques com l'ACA es faci càrrec de més reparacions, per exemple al riu Congost i als torrents del poble que s'han vist col·lapsats per la sorra dels aiguats.
I pel que fa als esports, avui comença el nou curs europeu a Badalona. A 9:15 del vespre, el Joventut rep la visita del Partizan en la primera jornada de l'Eurocup, mentre que el Moravang Andorra també juga com a local amb la visita del Mónaco.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. És clar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera, amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimecres, ja 30 de setembre. Últim dia d'aquest novè mes de l'any, on estem doncs completament revolucionats políticament amb tota la inhabilitació i el que comportarà. I també amb una mala notícia, i és que ja tenim a les comarques gironines la primera escola aïllada per complet, i ni més ni menys que la tenim a l'Alt Empordà. Es tracta de 23 alumnes i dos treballadors de l'Escola Rural Santa Cecília de Boadella i les escaules que conformen un sol grup estable que s'ha hagut de confinar. Hem de dir que hi ha en tot el territori de Catalunya hi ha 1.144 grups aïllats i 141 en aquest territori gironí, i aquesta primera escola rural que ha hagut de tancar per complet. Haurem d'anar veient com evoluciona aquesta situació, tot i les mesures que s'estan portant a terme a les escoles, que realment són mesures que... mascaretes, gel hidroalcohòlic, els alumnes amb distàncies, s'està fent tot el possible amb els grups bombolla, amb les divisions de pati, però, vulguis o no, doncs, segueixen havent-hi aquests contagis que van a l'alça, i hem de dir doncs que Girona precisament és un dels llocs que ja doncs comença un altre cop a anar augmentant aquest risc de contagi. És la situació que tenim aquest 30 de setembre, un pas de demà, que és ja 1 d'octubre, una data senyalada, ja farà 3 anys d'aquell 1 d'octubre de 2017, i ja veieu que la situació política continua remoguda. Demà en parlarem, però ara el que fem és fer un cop d'ull al temps. I comencem, com sempre, fent un recorregut per a les estacions meteorològiques que tenim a casa nostra, les meteorològiques de l'Escala. En tenim una arran de mar, com és la del Club Nàutic l'Escala, que ara mateix ens diu que estem a 15,3 graus, una temperatura mitjanament estable. Si ens n'anem cap a la closa del Llop, més cap a l'interior, ens mostra 14,4 graus, aquesta diferència que podem tenir d'arran de mar a interior, que a vegades doncs és més pronunciada, de vegades simplement hi ha la mateixa temperatura, eh? Ja sabeu que això va com va. I anem a fer un cop d'ull al blog d'en Sergi Corral, El Temps a l'Escala, i avui veiem aquest titular: dimecres assolellat amb vistes a un dijous on aniran augmentant els núvols. Aquest divendres 30 de setembre tindrem unes temperatures màximes d'entre 18 i 20 graus i unes mínimes entre 9 i 11 graus. Tindrem un cel serè, però, tot el dia, només amb algun nuvolet poc important a la matinada, que persistirà, doncs, l'ambient fred a primera hora, amb un vent de garbí fluix aquesta matinada, amb marinada molt fluixa de llevant a Xaloc a migdia i tarda de força 1-3 al vespre, ja calmarà. I l'estat del mar, arrissada tot el dia, tenim bandera verda i 20,1 graus pel que fa a la temperatura del mar, i ja anem en decadència. La temperatura del mar ja va baixant a poc a poc. I si posem l'ull a demà, dijous 1 d'octubre, tindrem unes temperatures màximes una mica més elevades, entre 20 i 22 graus, i unes mínimes entre 11 i 13 graus. Amb un cel variable gran part del dia, sovintejaran els núvols alts i prims tot el dia, i ja a la tarda i vespre s'hi sumaran núvols més espessos i alguns núvols baixos cap a mar, amb un ambient més humit tot el dia. I el vent tindrem calma. De matinada amb marinada fluixa de llevant a migdia de força 1-3. Al vespre entrarà gregal fluix de força 2-3 i tindrem una mar arrissada tot el dia amb alguna àrea de marejol. A la tarda, tot i així, amb bandera verda, apta per a la navegació i també per al bany, per a aquells atrevits que s'hi vulguin posar. Això és el que dona de si la meteorologia del dia, que en Sergi ens deia dia assolellat. Ara mateix aquests núvols estan predominant al cel, però esperem doncs que a mesura que avanci el matí ja es vagi aclarint i puguem veure doncs aquest sol, que ja hi ha ganes realment de gaudir-ne. Anem ara a fer un cop d'ull al resum de premsa. Anem a veure els diaris i què porten les seves portades aquest 30 de setembre, ara mateix que són les 10:10 del matí. I comencem, com sempre, amb els diaris de proximitat, amb el diari de Girona, que ens diu: Salut prorroga 15 dies més les restriccions a Girona i Salt pel virus. La regió de Girona notifica un nou rècord de casos amb 296 en un sol dia. També diu que ja tenim la primera escola de la província tancada per un positiu a Boadella, el que us deia jo a l'obrir el programa. I a la fotografia principal ens porta davant de la seu de la Generalitat de Girona amb aquest titular: els sindicats d'educació pública reclamen seguretat. I precisament, doncs, els veiem aquí tots amb pancartes que diuen coses diferents, com per exemple EPIs, que hi ha aquesta necessitat de tenir-te, sit and talk, o per exemple ràtios segures. Una altra notícia també diu que cremen 40 contenidors a Girona i Rodalies en una sola nit, i veiem precisament, doncs, aquests contenidors completament cremats i desfets al terra a peu de carrer. I a l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimecres 30 de setembre ens obre amb aquest titular: compàs d'espera, confusió perquè la Moncloa no publica al BOE el cessament de Torra. També diu que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana pacten que ningú no farà de president durant l'itineratge. I a la fotografia principal hi veiem a Guillem Agulló i Carme Salvador, els pares de Guillem Agulló, i en destaquen aquesta frase: Guillem ha estat el més important per a nosaltres. Els veiem aquí, els dos pares, darrere d'un gran mural que hi ha a casa seu amb unes mans unides, i diu: igualtat per viure, diversitat per a conviure. Ja sabeu que el cas de Guillem Agulló va ser molt i molt mediàtic, i que realment, doncs, ha provocat manifestacions, mobilitzacions, i realment és una figura, doncs, que ha passat ja. I La Vanguardia ens diu que l'Audiència tanca la sortida a borsa de Bankia sense cap condemna. El tribunal considera que els gestors van rebre el vistiplau dels òrgans reguladors, entre els quals el Banc d'Espanya i la CNMB. I la fotografia principal va acompanyada d'aquest titular: la substitució de Torra prevista per avui, i precisament, doncs, veiem aquesta sala amb la mesa rodona al centre, completament buida, amb aquesta previsió de lo que pugui passar aquesta tarda. I el periòdic ens diu que els ERTOs de la Covid es prorroguen fins al gener. El pacte manté la quantia de la prestació d'atur i blinda les empreses més castigades. També diu que el govern prolonga el bo elèctric al límit del desnonament i gran part de l'escut social. I la fotografia principal està presa precisament ahir a Madrid, a Vallecas. En aquest cas està veient com hi ha un guàrdia fora, un sanitari que pren la temperatura a la persona, doncs, que està a punt d'entrar a fer-se la prova PCR. També destaquen un altre titular important: Ayuso accepta el tancament de Madrid que reclama Sanitat. El llindar infecciós regirà a tot Espanya, però avui només se supera a la comunitat. I finalment veiem el diari Ara, que ens diu que la sortida a borsa de Bankia queda impune. Rodrigo Rato i 33 directius més absolts perquè l'operació es va fer amb informació àmplia i certa. També diu que la sentència defensa el paper del Banc d'Espanya i de la Comissió del Mercat de Valors. I a la fotografia principal destaquen aquest titular: cafè per a tothom, anticovid per resoldre la crisi sanitària de Madrid. I veiem Ayuso en portada. Aquests són els titulars de la jornada, els que ens porten els diaris d'avui, d'aquest dimecres 30 de setembre. Anem a amenitzar tota aquesta informació amb una mica de bon ritme i amb una mica de bon rotllo, i ho farem a ritme d'Antònia Font amb aquest Oh Yeah!
Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixell, avioneta, i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tantes te feia sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. Semàfor, i com se desmunta un bidet, cosmètics i Margaret Astor, ja sé com s'escriu Juliet. Jo tant sa rosa i es cactus i moltes més coses també, un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah. Avorrit, per exemple, el teu cos a xarxa d'estanyit, el terre blanc de sol és meu cos a damunt. Per exemple, el teu llit de penombra i llençols amb el termos banyat. Per exemple, dormits. La lluna i s'estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes vaixell, avioneta, i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant la fruita vermella, i quan t'acabi riuré, de la pots nenúfars princeses, oh yeah.
El més calent a l'Aigüera.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
L'any 2013, el poeta i periodista Kurt Berruth Buchani va ser detingut il·legalment a la petita illa de Manu, situada a prop de la costa australiana. A la presó, on hi va passar 6 anys, hi va escriure a través de WhatsApps un relat de denúncia sobre les lamentables condicions penitenciàries d'un refugiat, un testimoni extraordinari però també dur, que ara podem llegir publicat en català gràcies a l'editorial Raig Verd i que porta per títol Cap altre amic que les muntanyes. Per parlar-ne amb més detall, avui hem convidat la seva editora, la Laura Huerga. Laura, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies, com esteu?
Doncs bé, contents de poder parlar d'aquesta proposta, perquè déu-n'hi-do, és molt més que això, molt més que un llibre segurament, ja ho descobrirem amb tu, perquè per entendre la seva importància, potser primer cal conèixer una mica el seu autor, aquest periodista, poeta curt, com dèiem, en Berruth Buchani. Per què és perseguit al seu país?
Doncs és perseguit sobretot per la seva activitat, el seu activisme, que es basa en ensenyar la seva llengua kurda, i també perquè treballa en un diari allà a Teheran, bueno, també activista, que parla de del seu poble, del poble kurd, i això fa que l'Iran doncs es persegueixi i se sentin vigilats, i en un moment donat sap que els seus companys han sigut arrestats al diari. Per sort ell no hi és, i pot fugir del país, li costa uns quants dies i bastants diners, però pot fugir del país amb el que porta a sobre, diguéssim, i se'n va en un viatge bastant llarg fins a Austràlia, on creu que hi podrà trobar la llibertat.
Però, contra tot pronòstic, no és així, no em sembla. Com acaba a Manus? Com acaba en una mena de presó? Com acaba sol·licitant asil? Què és exactament el que acaba fent?
Doncs mira, ell agafa doncs, el que aquí coneixem com una pastera, que aquí serveixen per intentar creuar el Mediterrani, i tots acaben, bueno, molts acaben amb morts i en situacions, si no de reclusió, en presons, que no se li diuen presons, però són presons, doncs té una situació similar, no? Ell agafa una pastera fins a la costa australiana, però té la mala sort que uns dies abans de que ell arribi a Austràlia s'endureixen les polítiques migratòries al país. Això significa que qualsevol migrant que arribi sense papers al continent, a Austràlia, serà rebutjat i col·locat a una presó, que no li diuen presó, li diuen centre d'internament, a Papua Nova Guinea. Per això paguen bastants diners a aquest país, a Papua Nova Guinea, una mica com nosaltres paguem a Turquia, perquè es quedin aquests refugiats i no entrin al país. I els donen la solució, o es quedeu aquí a la presó o torneu al vostre país, cosa que és impossible per la gran majoria de gent que arriba fins allà, evidentment.
Clar, perquè ho entengueu una mica en aquest camp. De fet, com s'especifica en el prefaci, hi ha persones empresonades sense càrrec, sense condemna ni sentència. De fet, ell ho explica en detall, però per fer-nos una idea, com és el dia a dia que Berut Butxani explica en aquest centre o en aquesta presó, encara que no se li digui així?
Sí, clar, ell, bueno, parla en la primera part del llibre, parla sobretot de l'experiència del viatge a través del mar, no? Aquesta primera, una tercera part, diguéssim, del llibre, la dedica a això, no? A veure com pot ser una mare amb el seu fill, no? I veure la por en els ulls del nen, o veure com el silenci s'instal·la, les accions, no? A la barca. Però després, quan arriba a la presó, ell dedica el llibre a explicar la deshumanització i la violència que reben, que de vegades no és violència física, que també, sinó violència en les formes d'humiliació, no? Per exemple, hi ha un moment en què intenten jugar al backgammon, no? Que es munten una mena de taula inventada amb taps d'ampolles de plàstic, amb els taps de l'aigua, no? I els diuen, els guixen la taula i els hi prohibeixen jugar. O sigui, ja no és que estiguis empresonat, és que tampoc et pots distreure. I la qüestió és que arriben a aquesta deshumanització també a través de la roba que porten, a través del tracte que els fan, no? Que els porten com arrossegant-los fins als espais. Les cues que els fan fer per prendre una pastilla que tampoc no ens serveix de res. Totes les menes d'obligacions i deures que tenen envers aquesta presó sense tenir cap dret, com si fossin animals es tracten. I això està molt ben explicat també, perquè ell no ho explica amb aquesta cruesa que potser ho explico jo, no? Perquè m'indigna, sinó que ho explica des de l'experiència pròpia. I això fa que sigui, no sé com dir-ho, ell ho fa amb una bellesa especial, perquè ell inclou una mena de poemes en la seva prosa, que són més descriptives, i hem de dir, això sí que és veritat, que aquesta illa és una illa del Pacífic, preciosa, amb aquesta vegetació selvàtica tan bonica, i hi ha aquests contrastos, no?, aquesta violència envers les persones tractades com animals i empresonats sense, com tu deies, no?, sense judici, sense càrrecs, sense haver fet res. O sigui, són persones que simplement fugien del seu país per obligació i es troben en aquest país que és de sobte tan bonic, no? I que alhora els està donant aquesta experiència tan violenta i tan salvatge.
I amb aquesta combinació que tu deies, d'escenes que poden ser molt cruels, com per exemple ella explica suïcidis, no? Problemes de salut mental, la fam, mm-hmm. Però també escenes tan senzilles com la que tu posaves d'exemple, el fet de fer cua que pot acabar sent una tortura, pràcticament.
Sí, a més, com és un gran pensador, ell reflexiona sobre tot això, no? Els estan posant la por al cos tota l'estona de la malària, no? La malària, aneu en compte de la malària, perquè amb la malària podeu morir. Llavors, els mosquits es converteixen en una amenaça pues, molt més gran que per tu, per mi. Si a nosaltres hi ha uns mosquits, ens pot posar nerviosos per dormir, saps? Saps? Allò que el sents, el mosquit ja et molesta, dius, ja no puc dormir. Imagina't per ells, que els han posat al cos la por de que aquest mosquit els pot matar, treure la vida, que és l'única cosa que els queda en aquell moment. Llavors es converteix una mena d'angoixa, por, paranoia, que fa que ells facin una cua quilomètrica cada dia perquè els donin una pastilleta cada dia, repeteixo, on fan que els primers se sentin superiors als altres perquè s'han pres aquesta pastilla abans i ja tenen la seva vida assegurada pel que queda d'aquell dia. Això és així de trist. Se senten superiors perquè ja tenen la seva vida assegurada pel que queda del dia. I la resta són inferiors, es converteixen en éssers inferiors perquè poden morir en qualsevol moment. La manera d'expressar el Buchani tot això, clar, és la d'un intel·lectual que ha reflexionat molt sobre això, no? Però també et fa veure en quins mètodes i en quins, bueno, quines experiències terribles, no? Els fan entrar per deshumanitzar-los, perquè al final es converteixes en això que et comentava, no? En animals.
Mm-hmm. Clar, al cap i a la fi, Laura, el que fa Buchani, a través de la seva pròpia experiència, com tu dius, és denunciar la política d'acollida dels refugiats, en aquest cas d'Austràlia, però de fet és una denúncia que es pot fer extensible a molts altres països.
Sí, sí, de fet nosaltres si el publiquem aquí és perquè pensem que ha de servir com a denúncia del que, que Europa està fent al Mediterrani, no? Perquè vindria a ser el mateix, nosaltres seríem Austràlia en aquest cas i Turquia seria la nostra Papua Nova Guinea i estem nosaltres pagant un altre país perquè garanteixi que persones que necessiten refugi, que necessiten els seus drets garantits, drets humans recollits a les cartes de drets humans internacionals, doncs en comptes de garantir aquests drets, nosaltres el que estem fent és deshumanitzar-los per dir, no, és que aquestes persones no mereixen, no tenen dret a les mateixes coses que tu i que jo.
Mm-hmm. Jani, Laura va estar 6 anys en aquest centre. Quina és la seva situació actual? Perquè Cap altre amic que les muntanyes ha guanyat molts premis i de fet s'ha considerat el llibre més important publicat a Austràlia l'any 2018, mm-hmm. Però on està ara Buchani?
Mira, Buchani està ara mateix a Nova Zelanda. Tenia un permís d'un mes per anar a un festival literari, que el van convidar evidentment gràcies al llibre, i per això va poder sortir de la presó de Manus. Una vegada anar allà es va amagar, ja ha estat 6 mesos, una miqueta més, en una situació irregular, a l'espera d'aconseguir regularitzar la seva situació a Nova Zelanda, ja no a Austràlia. També perquè ha tingut un grup de suport d'activistes molt important, gràcies també al llibre, evidentment. I així ha aconseguit regularitzar la seva situació a Nova Zelanda i ara té visat i ara pot viatjar. Bueno, no pot viatjar per coronavirus, però pot viatjar en la seva situació migratòria.
En qualsevol cas, nosaltres el que podem fer de moment és viatjar amb cap altre amic a les muntanyes, cap a aquesta realitat que Ruth Buchani descriu i que podem llegir en català gràcies a l'editorial Raig Verd, Laura Huerga, editora de Raig Verd. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per posar-nos en situació i una forta abraçada.
Al contrari, gràcies a vosaltres per donar-me aquest espai per explicar la seva història i per donar veu a aquesta gent que ho necessita tant.
Un plaer, fins una altra.
Un plaer, adiós.
El més calent a l'Aigüera.
Ja ho heu sentit, un testimoni colpidor per les llibertats, per tot el que la humanitat necessita ara mateix aquesta cançó, agafant l'horitzó que els que la coneixeu sabeu que té molt i molt rerefons.
La història, portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderes, comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia u per tornar a començar.
Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida.
Anem lluny, serem molts, empenyent endavant, qui sembra rebel·lia recull la llibertat.
Se la mereix, lo poble mana, el govern no
ve. Nuestras manos serán nuestro capital, quien mueve el engranaje debe decidir, crear, construir conciencia popular, eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir.
Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant, qui sembra rebel·lia recull la llibertat. Que no es banyi la por, el demà avui és nostre, tu i jo agafant l'horitzó.
Ràdio Alcalà.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio L'Escala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Arribem pràcticament a mitja setmana, amb el dimecres dia 30, últim dimecres de mes que arriba amb novetats a Canal 10. Doncs tal com vam anunciar fa uns dies, l'últim dimecres de mes tenim Tertúlia Esportiva, un programa esportiu d'una hora aproximadament on desgranem amb diversos convidats la situació actual del futbol local. Aquest primer programa d'estrena, presentat per Ivan García, els convidats són el periodista Saïd Esbait, en Miquel Ozuna, el fisio del Futbol Club L'Escala, i en Zumo Stakim, jugador del Futbol Club L'Escala. Aquest programa es podrà seguir a partir de 11:45 de la nit, i la seva remissió es farà el dijous a les 3 de la tarda. Dimecres tenim nova edició de La Mar de Bé. Avui el convidat de Quim Casella serà Pitu Llàtzer, pescador de Palamós. Amb ell coneixerem els secrets de la pesca de la llagosta i també aprendrem a llegir l'etiquetatge del peix de la Costa Brava, com sempre a les 9 del vespre, i tot seguit Lleida tan i tan a prop, nova ruta per gaudir dels paisatges de Lleida. I com cada dimecres, a 13:45, Alcaldia, on l'alcalde Víctor Puga respon les preguntes dels oients.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, Cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
No només llegim, també imaginem. Històries entre tintes amb Juanjo López.
És moment de parlar de literatura. Ja sabeu que, com sempre, ho fem amb el nostre col·laborador Juanjo López. Bon dia.
Bon dia, Cristina. Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, amb ganes de llegir.
Tens ganes de llegir?
Sí.
Molt bé, doncs avui tampoc et porto un llibre.
Bé, ja m'agrada, ja ens faran alguna altra proposta, no preocupis, des de la Biblioteca Víctor Català.
Exacte, així m'agrada. Doncs avui, si te'n recordes, si recordes, la setmana passada vam estar parlant de tòpics.
Sí.
Doncs avui venia a parlar una mica d'hàbits i curiositats. Vale? He fet aquí un petit mix, una barreja una mica explosiva d'aquestes que m'agraden a mi, per veure si els nostres oients lectors s'associen una mica a aquestes imatges, per dir-ho d'alguna manera, i tu també. Tu també ets una mica lectora.
Una mica, sí. Em va a èpoques, ho haig de reconèixer. Hi ha èpoques que m'enganxa molt, 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 molt. I com a molts, segurament els nostres oients, que poden passar mesos sense que toquem un llibre, que estan molt bonics a les estanteries.
Tinc una pregunta per tu que va relacionada amb això avui.
Va.
Vale? Mira, la primera curiositat barra hàbit seria la frase de "m'agrada llegir perquè em relaxa". Això pot ser una mica fals. M'explico. Aquesta frase pot ser certa fins que t'enfades i tanques el llibre, perquè el que ha passat no era el que esperaves, que això no sé si a tu t'ha passat, però a mi sí que m'ha passat. Després, mor un personatge que no volies que morís i plores.
Sí.
Jo, per exemple, a mi això no va passar perquè jo em costa molt plorar.
Però no et vincules emocionalment amb els personatges, a mi això em passa molt.
Els agafo com una estima. No? Per exemple, quan he acabat alguna novel·la, que són tres llibres, que ja és una saga, doncs poder quan acabo l'últim, se'm queda com un buit al cor que dius, ai...
Ai.
Et fa pensar que ets persona.
Ara vull més.
Exacte.
No?
Però més. Perquè dius, si en treuen un altre, es carregaran la saga.
Això sol passar, eh?
Per això mateix. Jo ja he après la lecció, ja. I l'últim, li dius qualsevol cosa menys bonic a l'autor o l'escriptor del llibre quan deixa un final obert.
Els finals oberts, estil Tarantino, també, o no?
No, estil Tarantino no, perquè ja te'l coneixes per on pot sortir. I ja saps que ja més o menys estàs acostumada que et deixa al final una mica que no entens res i acaba aquí la pel·lícula. Però em refereixo al típic llibre que portes quatre llibres i dius, ha de tenir un final conclusiu, que no pugui haver-hi una continuació.
I no és així.
I no és així.
Sí que és cert que et deixa allò que tenques la última etapa i dius, en sèrio?
Exacte. Per exemple, mira, l'últim que em va passar en aquest cas va ser amb un llibre que també us vaig parlar la temporada passada del Més Clar en l'Aigüera, que és de la saga de Memòries d'Idun. Vale, doncs l'últim llibre acaba, que sembla que s'ha tancat, però de cop hi ha com un capítol extra on t'explica una altra cosa que va passar tot just quan va acabar el llibre.
I ho reobre tot.
Molt, exacte, ho reobre tot. I aquí ja dius, no. No, perquè ja saps que s'ha acabat. Vull dir, ja no és una saga que va sortir fa molts anys i ja no n'entrem més. Però veus...
Per tant, els finals oberts a en Juanjo López no li agraden.
No m'agraden si sé que poder després pot sortir una altra saga que poder no sigui la mateixa però que te'n parli d'aquell final. Però si et deixen un final molt obert... És graciós perquè tu pots imaginar aquell final, no, a la teva manera, que cada lector es pot imaginar el seu món o la seva distòpia, però jo prefereixo una mica aquests finals que, si ja acabo la saga, sisplau, almenys acaba molt bé, que jo sabia que acaba bé, acaba malament.
Els finals solen ser sempre dificultosos, eh? Perquè és cert que si és una història molt tèrbola i al final té el seu final feliç, també dius, en sèrio? Els finals tristos, dramàtics, a mi, sincerament, m'agraden els llibres que te deixen amb aquell color a l'hora de tancar. Sí. Sí, sí, però és cert que els finals oberts en certs moments poden provocar molèsties.
També és veritat que acabar amb una història amb un final obert és més fàcil que tancar-la.
Sí.
Perquè tancar una història no saps mai. Hi haurà un 50% de persones que s'hauran llegit la teva novel·la i diran, ostres, que bé, i l'altre 50% que dirà, no.
A l'estil Perdidos, eh?
Exacte. No hi ha un exemple millor que aquest. Ho has clavat. Per això, vull dir, acaben el llibre amb un final molt obert i que cadascú s'imagini el que vulgui.
Doncs finals, una part important d'aquests llibres i aquests hàbits, no? Aquestes curiositats
que ens acostes avui. Podríem fer un dia una secció lliure d'espoilers, poder no, però sí de parlar de finals. Finals.
Mira,
no m'ho apuntaré perquè pot
ser... Ho posem
ser,
sobre la llista. Que tenim,
ser, exacte.
Tenim tota una temporada per endavant, Juanjo.
Molt bé. Tirem a la segona, va. Això és Bueno, podria ser un hàbit, però un hàbit de la gent que t'envolta, no teu.
Val.
Estàs tot el dia a casa sense fer res. Ningú et molesta, ningú se'n recorda que existeixes. No ets persona. D'acord?
Val. Que bonic.
Exacte. Molt bonic. Et poses a llegir i baixa el papa del Vaticà a donar-te la bona tarda i fins i tot arriba en Messi que t'està dient si vols anar a fer una petxanga de futbol amb ell. Vull dir, què li passa als pares, què li passa als amics, què li passa a les parelles quan estàs llegint i venen a molestar-te, quan porten tota la tarda que no t'han dit ni hola?
Doncs això se'n diu llei de Murphy, Juanjo. Això sol passar. Però sí que és cert que quan estàs en un llibre, que estàs tu concentrat amb la lectura, que estàs gaudint i tu vols estar simplement amb el llibre aquell moment...
Concentrat.
I t'interrompen...
Tota l'estona.
Sí.
Això a casa meva és constant.
Mira, això vol dir que llegeixes molt, també.
Suposo que els meus pares estaran escoltant ara mateix això. Vale? No us enfadeu. Sabeu que és veritat, que quan estic llegint no tenia un altre moment per venir-me a demanar totes les coses.
Aquí obrirem línia de trucades un dia d'aquests, a veure, doncs, si...
Donaria molt de joc, eh?
Sí, la veritat
és que sí. Ja t'ho dic jo, que donaria molt de joc. Vale, següent. Quan una persona et qüestiona la quantitat de llibres que compres. Jo aquí tinc una frase que sempre els dic dels meus pares, que és... Pitjor seria que fes altres coses que també enganxessin.
Sí, també és cert. Val més que tinguis vici a la lectura que qualsevol altre vici. Però bé, a les persones que us agrada molt llegir versus una persona doncs, que no hi té interès, suposo doncs, que quan veuen que t'hi pots arribar a gastar doncs, 100 euros per 5 llibres o per 4 llibres, doncs sembla que no els hi pugui cabre al cap, no?
Això és el que parlàvem la setmana passada de Feel Free, deixa que cada persona es gasti els calés, els diners, en tot el que hi vulgui. No som ningú per dir res a l'altra persona.
No, un altre no entendrà que s'ho gastin en un bolso, per exemple, per exemple, i precisament segurament deu ser el tresor de certa persona.
Per exemple. Següent. No trobar mai la postura perfecta per llegir. Escolta, si t'estires de tant aguantar el llibre, ens imaginem la situació de que estàs estirat al llit, al sofà, llegint amb els llibres així, amb els braços oberts. Se t'acaben cansant els braços, però molt.
Sí.
Si seus molta estona, què et passa?
Mal
d'esquena. Mal d'esquena, brutal. I jo aquí tinc una pregunta. Avui et diré jo l'experta lectora, Cristina. Com seus? Com et poses? Quina és la teva vida llegint?
Doncs jo ho solo fer al sofà.
Vale.
Ni estirada, ni completament assentada.
Acomodada.
Acomodada, diguéssim, en el respatller, amb alguns coixins que en tinc un així com de molt gros, i m'assento allà que queda com una tombona, com aquestes tombones de platja, diguéssim, i, com bé dius, però igualment, ara voltes, ara et gires, ara tal, perquè es cansen els braços, sí, és costós.
Jo tinc una amiga que llegia en un puff, es diu?
Ah, doncs mira, no és mala idea.
Jo vaig provar i no, per mi no era còmode, no? També t'ho dic. No, perquè tenies els braços com molt...
Avall?
Sí, era molt, no sé, molt... Per mi no era gens còmode, gens.
No s'ha inventat encara així un suport per anar passant llibres i...
Bueno, s'ha inventat un suport, que no sé si aguantarà un llibre, però per poder el Kindle, no?, el típic lector electrònic aquest, sí que te l'enganxes en el llit i és com una pinça. Tu te'l poses allà i està com flotant, bueno, perquè te l'està agafant una pinça.
Sí.
I tu, doncs, mi només has de fer amb el dit així, per tocar a passar pàgina i vas així, tan tranquil·lament.
Clar, però aquest aparell no aguanta el pes d'un llibre.
Jo, bueno, aviam, poder un llibre de butxaca, poder sí, però hi ha un senyor llibre de 900 pàgines, ho veig molt difícil.
Uns pilars de la terra no.
No.
Uns pilars de la terra no els aguanta.
No.
Doncs sí, postures per llegir, eh? Realment sí que és complex.
És complex. Després, el costum de la frase d'un capítol més a dormir. Això mai és veritat.
Per què?
Perquè no és mai veritat. Perquè si és veritat, preocupa't i deixa't aquell llibre perquè realment no t'està agradant. No diré res més.
O sigui que si realment t'agrada no tens la capacitat de dir un capítol més i a dormir.
Sempre i quan siguin hores normals. Si són les 3 del matí, doncs òbviament no es farà un capítol més a dormir, perquè poder se t'ajuntar amb l'esmorzar. I ja no seria un pla bastant equilibrat, no?, la gent que treballa al matí.
Aquí també té a veure la longitud dels capítols. No sé si això ho tenies preparat o no, però hi han llibres que tenen capítols de 20 pàgines,
curs,
que clar... O de 4, saps què vull dir?
Sí,
que,
sí,
que
sí.
Clar, un capítol curt passa en ràpid,
però en canvi un capítol massa llarg a vegades passa molt lent.
Molt lent, i tu el vols... És que arriba un punt que vols acabar el capítol, no t'estàs fixant en el que estàs llegint, vols acabar aquell capítol.
I aquí entra el que vam xerrar la setmana passada, que era el que al final arriba un punt en el que ja no saps què estàs llegint i per tant millor deixar-ho i tornar a començar. Però sí, doncs... que és veritat això dels capítols llargs i curts, que prefereixo mil vegades un llibre amb capítols curts,
sí,
perquè al final t'enganxa molt més que no el típic llibre que té capítols he vist inclús de 45 pàgines, crec que el més llarg.
Uf.
Que ja és déu-n'hi-do. Perquè a vegades sembla, dona la sensació de que el llibre no passa. que estàs allà tota l'estona en el mateix punt. I és una mica... massa pesat, massa pesat.
Doncs ja ho veieu, les nostres preferències van per aquí.
Ah, exacte.
Què més tenim, Juanjo?
La gran por de com organitzar les teves estanteries. Això ja depèn de la persona i quants llibres tinguis. Jo ja tinc aquesta por de com organitzo perquè arriba un punt, i aquí vull agrair a la meva parella que m'ajuda, perquè jo no sé què faria sense ella, a l'hora d'organitzar. Que aquí entra el següent punt que també el tinc i que el podem relacionar, que és, ho relaciones per gèneres, ho relaciones per autors, ho relaciones per editorials...
Per altures.
Per altures, és el que t'anava a dir. Perquè, clar, arriba un punt en què poder tens un llibre d'amor, però és que el següent és un llibre de la Segona Guerra Mundial, i tu dius...
No li trobes coherència.
No.
I tu com els organitzes?
És molt graciós, la meva situació.
Anava a dir, ha fet un silenci.
Sí, una mica... Jo tinc... Saps les típiques estanteries aquestes de paret que van separades com... Hi ha com un separador de fusta? No sé si m'explico. Són les típiques estanteries aquestes que van penjades a la paret, van recolzades.
Sí.
Que és tota oberta.
Sí.
Però que cada cert punt té com una balda al mig.
Val,
que separa l'altra.
Perquè aguanti. Doncs
pues jo és que depèn de la balda. Tinc la típica balda que és de, diguem-ne, novel·la no històrica, però sí de poder sense ficció, més així Juego de Tronos, vale? Més
casa teu deu ser com una biblioteca.
Home, a casa meu hi ha bastants llibres, eh? Vull dir, a baix al menjador, on tenen la televisió els meus pares, hi ha bastants llibres, també.
Tots teus o a casa sou tots lectors? Perquè jo crec que el fet de llegir o no llegir també ve molt de veure si a casa es fa o no es fa.
Aviam, els meus pares lectors com jo no són. Això sí que t'ho puc dir. Sí que és cert que ma mare a vegades doncs m'ha fet cas d'alguna recomanació i poder dir, vinga, m'animo. Però tampoc no és una lectora d'aquelles d'agafar el llibre i començar a llegir.
Uh-huh.
També va molt del següent punt que tinc, que és de a quina època t'agrada llegir.
Sí, és cert, aquella època és de l'any que
Ma mare, per exemple, li agrada més llegir a l'estiu, perquè es posa al jardí, quan surt de la piscina, o quan fa el solet, allò que a ella li agrada prendre poder una mica el sol, agafa un llibre i se'l comença a llegir.
Jo també ho relaciono amb vacances, eh? També a vegades dins de la nostra rutina diària, que ja estem connectats tot el dia llegint, escrivint, anar fent...
Desconnectar.
Clar, arribes a casa i potser tu desconnectaràs amb un llibre i jo potser desconnectaré amb una sèrie. Que tens marge de temps, és el que dius, doncs gaudeixes, dius, ara sí, ara l'agafo de la estanteria i me'l llegeixo perquè ara tinc el temps per fer-ho, no?, diguéssim.
Jo, per exemple, sóc al revés. També ho faig a l'estiu, perquè òbviament m'agrada, però sí que és cert que a l'hivern, xocolata calenta, la manteta...
La llar de foc...
Sents ploure de fora. És idíl·lic. És un moment idíl·lic per començar a agafar un llibre i llegir sense parar.
I tornant a punts anteriors i que no et molestin.
Com em coneixes, Cristina? Si és que jo no t'he de dir res més, si ja em coneixes. Poder això no, a tu no et passa pel que podem has dit. Però, sempre que comencis a llegir, gira el mòbil, boca avall. Perquè si no et passarà el que m'ha passat a mi moltes vegades. Pling! La notificació. Tu estàs llegint i ja fas... No serà important, però ja comença a donar-hi voltes. I sí. L'acabes agafant i acabes entrant al Facebook, on veus que la teva mare ha fet una publicació on hi ha un porquet jugant a futbol, per exemple. I ja perds el temps. Ja has perdut 20 minuts.
Ja t'has allunyat del que estava. Estàs desconcentrat,
exacte.
No?
Exacte. Jo sóc una persona que em desconcentro molt fàcilment.
Per tant, mòbil de cap per avall i en silenci, perquè
exacte,
aquesta notificació no la
exacte
sentim.
Exacte. Després, a vegades, m'hauré perdut una oferta de treball de no sé on, però jo sóc feliç així.
No passa res, et volem aquí a la ràdio.
Moltes gràcies. L'altre que volia parlar també, lectures conjuntes amb amics, coneguts, familiars. No sé si saps què és una lectura conjunta, t'ho pots imaginar.
Llegir tots alhora o tots llegir el mateix llibre en el mateix període de temps?
Sí, una cosa així. Tu, per exemple, comences un llibre, Los Pilares de la Tierra, dius, vale, aquesta setmana ens hem de llegir del capítol, no sé, o de la pàgina 1 o a la pàgina 200. Què passa? En aquest grup hi han els espavilats, que són els que vale, ho compleixen, el que sempre té l'excusa de jo és que no he pogut llegir fins a aquesta pàgina, i el que directament se'l fot tot sencer el llibre.
I després feu un club de lectura, com qui diu?
Aviam.
Si ho poseu en comú?
Aquest club de lectura el que fem és, si hem de llegir de la 0 a la 200, quan acabem aquestes 200 pàgines, posem en comú aquells punts que ens han semblat curiosos, o poder jo tinc un dubte i pregunto. I l'altra persona que ja se l'ha llegit, doncs ho comenta. Sempre i quan tothom hagi acabat, perquè clar, tu imagina que el dubte és de la pàgina 110 i hi ha una persona que va per la 90 i encara no ha arribat a aquest punt.
Per tant, aquest molesta en aquesta reunió, diguéssim.
Molesta molt perquè clar, si tu et poses d'acord en fer jo, tu pots entendre que una setmana, doncs, per qualsevol motiu no et pugui anar bé. Però és que aquesta persona és la típica que cada setmana va
reiterada
malament. I va enganxant pàgines. Clar, tu al final ja no pots parlar d'aquell llibre perquè llavors ja t'arruïna l'experiència del que és lectura conjunta.
I el que s'ha passat de voltes i ha llegit de més acaba dient alguna cosa que no hauria de dir perquè encara no hi heu arribat.
I aquí entren els spoilers.
Doncs,
i no m'agraden els spoilers.
Clubs de lectura, però que quan s'hi vagi, amb lo complet.
És molt divertit, un club de lectura és molt divertit. Sempre i quan tothom respecti. Punt, ja està.
Oh, aquí a l'Escala en tenim fins i tot de teatre, eh? O sigui que...
Clubs divertits.
Clubs divertits.
Semblen molt, que sembla que no seran divertits, però quan toca un llibre que tu t'has llegit i que t'ha agradat, de veritat que entres com en una comunió aquí amb gent de que comences a xerrar d'aquell llibre, que és impressionant. A mi m'ha passat. I és molt divertit.
Tenim més punts?
I sí, l'últim. I aquí ja et sentiràs malament perquè és un atac cap a tu.
Directe,
fort,
eh?
Molt fort.
Aquí, atacant.
L'hàbit de super no recomanar, super recomanar un llibre. Quantes vegades t'hauré recomanat un llibre d'en Juan Gómez Jurado que es diu Reina Roja? Moltes.
Molts.
Moltíssim. I ara la pregunta ve... Què? Te l'has llegit?
No.
Veus? I aquí venia el superatac de la setmana.
Mira, no haver-te passat tant, potser me l'hauria llegit. Què et sembla?
No, la culpa és meva, no sé com ho he fet, Cristina, però la culpa és meva.
Va, com ho has dit això, tornem a recomanar aquest últim.
Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, que té segona part que es diu Loba Negra, i que al novembre, de res, Juan Gómez Jurado, surt... Ara no me'n recordo el títol de la nova.
La tercera. Nova,
la tercera part, que creo... Rey Blanco.
Rey Blanco.
Rey Blanco.
Va, doncs haurem de fer cas a les recomanacions d'en Juanjo i doncs anar a llegir aquestes propostes que ens has fet. Juanjo López, moltíssimes gràcies i t'espero la setmana que ve per seguir parlant de literatura.
Gràcies a tu, Cristina. Fins la setmana que ve.
El més calent a l'Aigüera.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Són les 10:52 i com us dèiem, doncs, tenim la recomanació literària que cada dimecres ens arriba des de la Biblioteca Municipal de l'Escala, avui de la mà de la Montse Castanyo. Bon dia, Montse.
Bon dia, Cristina.
I quines recomanacions portes avui? Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Va, doncs mira, avui us portem una novel·la del Premi Nadal 2020. Sempre és una garantia. És una novel·la d'una autora de poesia, de literatura infantil i fins i tot de teatre, l'Anna Merino, que s'estrena com a novel·lista amb aquest El mapa de los afectos.
El mapa de los afectos.
El mapa de los afectos, exacte, en castellà. Podríem dir que es tracta, doncs, d'una novel·la, d'aquelles novel·les que no tenen una trama molt clara. Ara em demanaràs que t'ho expliqui, igual em poses en un compromís, perquè la trama és complicada d'explicar perquè no és molt definida. Segons l'autora, la trama en realitat la va teixint una miqueta, saps, el transcórrer de la vida de tots els personatges que hi apareixen.
Sí.
Doncs és una trama on pren un protagonisme molt especial, doncs, els sentiments d'aquests personatges, i això ja és garantia de que ens agradi, perquè normalment el sentir de les altres persones doncs sempre ens crida una miqueta l'atenció. El teló de fons, fixa't, a l'escenari, és un petit poblet rural americà on tothom es coneix. Si canviem rural per pescador i americà per català,
estem,
doncs, imagina un poble petit com l'Escala, per posar un exemple. L'autora que ens presenta, doncs, precisament això que dèiem, la vida dels seus personatges, que evidentment doncs són vides canviants al llarg dels anys, i els lectors anem descobrint poquet a poquet doncs els secrets, aquests secrets més íntims, saps? Els seus sentiments. És com si féssim una miqueta el xafarder, saps? Com si ens aboquéssim a la finestra de cada casa i miréssim a veure doncs què hi passa a l'interior. Durant més de dues dècades, l'autora doncs ens exposa la vida dels protagonistes, que s'aniran creuant, provocant doncs evidentment el que passa sempre, tensions personals i familiars, desaparicions, això no, que no passa sempre, malalties de vegades, i fins i tot, esperem que aquí mai, assassinats.
Ui!
Ens trobem doncs amb un munt de personatges que es passegen evidentment per la novel·la, i a través de les seves vides l'autora a més aprofita no només per explicar-nos la vida d'aquests personatges, sinó també doncs per presentar-nos temes molt punyents, com són doncs el feminisme, la solitud, les condemnes injustes, és a dir, podríem dir que aquest llibre permet diferents lectures, depenent de cada lector. Hi ha lector, per exemple, que senzillament doncs, es queda amb l'argument, senzillament la vida dels personatges de forma molt planera, i hi ha altres lectors doncs, que poder els hi agrada aprofundir una miqueta més fent doncs, reflexió, i en aquest cas aquesta novel·la ens podria fer reflexionar sobre el pas del temps i com ens afecta, no?, a nivell personal el nostre passat, el nostre present i el nostre futur, aquest transcorre del temps que evidentment ens canvia, no? I també hi ha una altra lectura, i és aquestes pors i aquests dubtes que tenen els personatges, que vulguis que no, també són els mateixos dubtes i les mateixes pors que tenim tots nosaltres. Per tant, la veritat és que podríem dir que és un llibre d'aquells per tenir ben present, per llegir moltes vegades, perquè segur, és un d'aquests llibres que cada vegada que el llegeixes pots treure'n alguna coseta. Allò que diem sempre, no, ostres, mira, d'això no me n'havia adonat, doncs aquest llibre té molts raconets d'aquest tipus. Segurament seria una novel·la, jo crec, molt interessant per fer en un club de lectura, perquè cada lector en trauria la seva pròpia versió de la novel·la. No?
Doncs endavant, Montse, fes-ho.
No, una trama molt tancada, però sí. Resumint, El mapa de los afectos de l'Anna Merino és una novel·la molt ben escrita, es nota, que aquí ella és poetessa, i potser destaca el fet doncs, a través de tots els habitants del poble, a través de tots els personatges que l'Anna Merino ens presenta, ens adonem de com n'és d'important la manera de fer de totes les persones que ens envolten, fins i tot encara que no siguin massa properes, perquè això vulguis que no, ens condiciona i afecta doncs, la nostra manera de ser, les nostres accions, allò del bon veïnatge i més en pobles petits, no? O sigui que us portem El mapa de los afectos d'Anna Merino, que és una lectura que us recomanem des de la Biblioteca de l'Escala.
Amb històries entrellaçades, entenc, Montse?
Amb històries entrellaçades, exactament. I destacar això, fets que són comuns, que són, és la vida tranquil·la d'un poble, que de vegades es veu alterada per... I bueno, és una mica com fer el xafarder, que el llibre és això, allò que et deia, abocar-nos a la finestra, que jo crec que aquesta és la clau de l'èxit d'aquest llibre, perquè això ens agrada a tots, saber una miqueta què fa el veí.
és cert. El mapa de los afectos d'Anna Merino és la recomanació d'aquesta setmana de la Biblioteca Víctor Català. Montse Castanyo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Doncs ja ho sabeu, recomanació literària obligatòria i ara 21 botons de Blaumut per arribar al punt horari de les 11. Coloms amb la mà. Tirar d'un càrrec de pes a casa de gent benestant. Capità del silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles, els mots encreuats. Quarts de sis, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del vell somriure que avui té la llum. I la sèrie que espera pacient com ho fa del costum. 21 botons cordats, un dimarts de primavera. A l'arriba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, que han vist mai les nostres celles. Canto peces d'un jubal, que aquí on em veieu, jo sóc el senyor que aguanta el paraigua mentre balleu. Les coses que penso quan no tinc res més per pensar. Ella riu, ell fa aquell posat de tio seriós i elegant. Gira el vent, el terra se'ns mou i la Cèlia que es prema el barret contra el cap. Com que atura una idea que avui li ha donat per volar. 21 botons cordats, un dimarts de primavera.
peces d'un jugal, que aquí on em veieu jo sóc el senyor que aguanta paraigua mentre balleu.